No, Leo Messi, que ha cedit al Museu del Barça una rèplica d'aquesta vuitena pilota d'or, malgrat aquesta no l'ha guanyat vestint la samarreta blaugrana. Les vuit ja llueixen al Museu del Barça. Per si el barcelonisme no ho fa, ja ho dic jo. Gràcies, Leo.
El fem fora, però ell...
Ha cedit la vuitena.
Ell segueix...
La vuitena pilota d'or al Museu del Barça. Si hi vas...
No acabo d'entendre-ho, això. No acabo d'entendre-ho. Què hi fa una pilota d'or guanyada amb la samarreta del Paris Saint-Germain?
És una bona... És una bona pregunta.
Perquè no ha deixat mai de ser del Barça.
No. S'ha argumentat... És una bona pregunta. Perquè, efectivament, aquesta no la va guanyar amb el Barça. S'ha argumentat que... l'espai, i així ho ha interpretat el propi Messi i el propi club, l'espai del Museu del Barça dedicat a Messi és com un espai Messi, que una mica transcendeix bé la pròpia idiosincràsia del museu, i per tant
una part de casa seva, diguem,
s'han permès aquesta llicència de dir, escolta, ja que exposem totes les pilotes d'or de Leo Messi, exposem també les que no guanya amb el Barça. S'ha explicat això, eh?
Com a mínim és un bon detall de Leo Messi.
Sense les altres set no hi
es pot veure, ja dius, eh?
Vull dir, ja li podíem posar una plaqueta sota, sí. La que no vam voler.
Va,
no?
Sí. Laia, per cert, gràcies, una abraçada. Sí, sí.
La que no vam voler.
Bona nit.
Adéu, bona nit, pobra, que he deixat aquí la Laia Coll. La deixem de descansar també, que demà hi ha la transmissió del Nàpols-Barça. I què més queda, Roger?
Doncs mira, t'ho remato tot plegat amb el que deies. Un darrer document, no té a veure amb el futbol, però sí amb un exjugador i extècnic de primera, també va estar al Barça molts anys, Juan Carlos Unzué, amb Pep Guardiola, amb Luis Enrique. Perquè sí, perquè es mereix que escoltem el que ha dit en una jornada parlamentària al Congrés. La repassada d'avui d'Unzué, parlant de l'ELA, ha estat avui de las que fan historias. Un minuto para marcar.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía.
Doncs, com dic, un discurs emocional el que ha pronunciat avui Juan Carlos Unzué. Els aplaudiments eren de gent, també d'altres companys que pateixen també aquesta malaltia de l'ELA, demanant Juan Carlos Unzué que es desbloquegi aquesta llei d'ajudes als malalts que pateixen aquesta malaltia de l'ELA.
Avui m'ho mirava, perquè no sóc un gran entès sobre això, 350 diputats, i n'hi havia 5, que són els obligats per aquestes... trobades o jornades complementàries.
Però estaven tots convocats? És a dir, venen 5 i estan tots convocats? No, pregunto des de la ignorància.
No, aquesta pregunta no me l'he feta. Però jo sé que són 350 diputats i que n'hi havia 5. Per mi és miserable. O sigui, és de vergonya que facin una cosa així. Dit això, vull citar, i si voleu dir alguna cosa, el meu bon amic i psicòleg Pep Marí, psicòleg esportiu, que avui ha fet una cita que m'ha encantat, que diu... És una cita de Georg Lichtenberg, que és un científic i escriptor alemany, que diu: "Cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados pierden el respeto." I això és el que ha fet Juan Carlos Unzué, no? Vull dir, amb la vergonya que ha sentit, doncs ha perdut el respecte, que és el que s'ha de fer, i els ha dit com s'ha de dir allà davant de tots, d'aquells pobres.
Jo crec que ell ho ha fet molt bé.
Molt bé.
Jo crec que ell ho ha fet molt bé, però només crec que ens hauríem d'informar d'una cosa. Jo he vist la sala. He vist la notícia a la sala. En aquella sala no hi caben 350 diputats. Per tant, hauríem de saber
quants
no han vingut podent-hi anar. Només dic això, abans de caure en la demagògia d'anar a cremar els 350, perquè jo crec que en aquella sala no hi cabien 350.
En qualsevol cas, si ella ha dit això quan són joves, que s'esperava més diputats.
Això segur. No, això estem totalment d'acord. Però vull dir que igual eren 50, és que no ho sé, i no 350.
Quina feinada està fent per això, Juan Carlos. L'altre dia a Foros de Vanguardia va fer una xerrada magnífica,
brutal,
magnífica,
brutal.
Magnífica.
La capacitat de lideratge, la capacitat d'empatia, el discurs ordenat, contingut, intel·ligent. Escolta, és que és, a mi em sembla un personatge, vaja, fora de sèrie, fora de sèrie. I porta 5 anys amb l'altre dia, justament amb el Foro de la Vanguardia, va dir que el metge li va dir que a vegades aquesta malaltia, doncs, et deixa molt poc temps de vida, i en el seu cas seria més llarg. Porta 5 anys i encara que ha perdut algunes facultats, en canvi hi ha una facultat que no és que la tingui intacta, sinó que jo crec que fins i tot ha sabut dimensionar, no? I és la intel·ligència per afrontar aquesta malaltia i per explicar-la i per donar poder a tota aquella gent que es troba en una situació com la que es troba ell, immobilitzar,
és que serà el seu llegat,
i mobilitzar segurament una bona part de la societat.
És que serà el seu llegat, és meravellós,
sens dubte.
Que s'ho digui a la resta, és meravellós. Joan Maria, vols afegir alguna cosa?
Jo crec que està tot dit. Vull dir, ja era una persona especial, diferent, quan era simplement un entrenador. Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo diverses vegades i de tractar-lo diverses vegades quan formava part del cos tècnic del Barça. També recordo una entrevista meravellosa quan se'n va anar com a primer entrenador del Numancia. Vaig gravar amb ell una entrevista i jo feia el Tu diràs. O sigui, estem parlant del Pleistocè, i després de l'entrevista vam estar xerrant per telèfon, en aquest cas, una bona estona, de què significava viure lluny de la família i estar en un lloc on no coneixes a ningú, malgrat que tothom, no? O sigui, primer entrenador d'un equip de primera divisió, tal, qual, no? I recordo que era ja aleshores era una persona que creava l'atenció, perquè no n'hi ha tantes així, no?, en el món del futbol professional, i el que està fent ara, doncs, és això, és exercir de líder pur d'una causa absolutament noble i legítima, i de dur aquest lideratge fins a on calgui i fins que pugui.
Bravo, Juan Carlos Unzué. Tant de bo la classe política li faci cas després del que ha dit avui d'alçar la veu en aquesta reunió, al Congrés. Pràcticament 3:15. Em queda una trucada. No vull encabritar-vos, però em queda una trucada. Vull saber què passa amb Mbappé, perquè començo a estar un pèl nerviós. Llavors, deixeu-me anar un moment a França amb el company Dani Gil, periodista català que segueix habitualment el Paris Saint-Germain. Hola, Dani.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal?
La notícia la teniu allà avui, aquesta nit.
Sí,
em consta que Mbappé està molt a prop de la ràdio. Està al carrer Tosset celebrant una festa amb Ashraf.
No fotis.
Sí.
No
fotis. Sí, sí. Està a pocs metres de RAC1, està a la ciutat comtal. Em sembla que ha dinat al restaurant Botafumeiro i ara mateix està al carrer Tosset.
És cert que l'altre dia...
Després del segon gin tònic, igual li podem fotre un contracte d'aquests. Del tovalló, igual fem un business.
No, l'altre dia és cert, Dani, que van venir Arnau Tenas, que està al PSG, i Raja Hakimi, perquè també hi havia una festa aquí a Barcelona i el PSG tenia un dies lliures, i a Mbappé se l'esperava, però no va arribar. Però mira, aquesta no l'he vist venir, o sigui que està per aquí, passant-s'ho bé.
Sí, l'equip va tenir festa ahir, avui també, demà torna a entrenar a la tarda, a les 5, així que apuraran fins, suposo que fins demà al matí.
A veure, sí, fins i tot quan fitxen pel Madrid, prefereixen Barcelona.
Bueno, això és fàcil.
No, però un moment. Jo vull veure,
això ho entenc.
Jo vull veure un comunicat oficial. Dani, a París es dona per fet que jugarà a Madrid o no?
L'acord entre Mbappé i el Madrid és total. De fet, hi ha alguns companys a Madrid que fins i tot donen per fet que el contracte ja està firmat. A mi aquest extrem no em consta. El que em transmet el Paris Saint-Germain és que creuen que encara falten per tancar alguns serrells respecte al tema dels drets d'imatge. Ja sabeu que el Real Madrid té per costum compartir el 50% amb el jugador, però aquest és un cas totalment diferent a la resta. Mbappé vol un percentatge superior, fins i tot s'està parlant d'un 80-20, 80 per Mbappé, 20 pel Real al Madrid, i el que em deien és que el seu entorn fins fa molt poc ha estat utilitzant alguns equips de la Premier per intentar esgarrapar-li alguna cosa més a Florentino Pérez en la negociació, però dit tot això, Aleix, el que no canviarà de cap manera és que a partir de l'1 de juliol Mbappé va estirar de blanc i la propera temporada jugarà al Santiago Bernabéu.
Amb un sí o amb un no, us fa por que pugui passar això la temporada que ve? Joan Maria, et fa por Mbappé al Madrid en clau Barça o no?
No.
No. Màrius?
No, jo una mica de terror sí, però por no.
Ernest?
Jo tinc l'esperança que desestabilitzi el Madrid, que ara mateix és un club i un equip molt equilibrat, on els egos estan molt controlats, on és una plantilla molt compensada i molt ben treballada, a diferència de la del Barça, i tinc l'esperança que aquest terratrèmol d'ego, diners i tot això que és Mbappé desestabilitzi el Madrid ara.
Dit
això, ho estic dient i jo mateix tinc dubtes.
S'apera, sí o no? Fa sí. Por? Fa por, eh? Vale.
Sí.
Acabo, Dani. Em comentaves abans, quan dèiem, escolta, farem una trucada ràpida avui a tu a París, que hi ha una preocupació, no?, a França. Què passa?
Bé, estan una mica inquiets amb l'arribada d'Mbappé al Madrid perquè a l'horitzó, a només 5 mesos vista, hi ha els Jocs Olímpics. Ell ha manifestat que vol participar-hi sí o sí, però aquí l'última paraula la tindrà l'equip on jugui la propera temporada. És a dir, legalment, el Real Madrid, segurament serà el Madrid, no té per què cedir-lo a la selecció durant la cita olímpica. També s'ha de tenir en compte que Mbappé es perdria la gira que farà el Real Madrid pels Estats Units amb les conseqüències econòmiques que això comporta, però el que diuen aquí a França és que tothom espera que el Madrid tingui un bon gest amb Mbappé i que pugui ser l'abanderat de França durant els Jocs d'aquest estiu aquí a París.
La desestabilització
no ha fitxat pel Madrid i ja hi ha la primera crisi.
Crisi d'estat, perquè sí, són uns Jocs això, a París.
Bueno, està rient
no,
i això veritat. Portarà cua.
No, és que ara ho deia, no hi haurà gira, calés, la seva imatge amb el Madrid, jugant aquí... Ui, ja comença a torçar d'això. Ah, m'estic il·lusionant.
Veus?
Sí, home, sí. Dani, moltes gràcies, ens seguim parlant, una abraçada forta.
Estem en contacte, bona nit, una abraçada.
Gràcies, bona nit. Joan Maria Pou, bon viatge, demà Nàpols, tant de bons cantis, alguna cosa meravellosa demà a la nit. A Barça jugar a RAC1.
Anirà bé.
Gràcies, demà ens escoltem.
Bona nit.
Adéu, una abraçada. Màrius, Ernest, no patiu molt demà.
No, ens anem ara al carrer Tosset, ens farem dos gintònics.
A veure si podem fer...
Aviam si fem
un tovalló, Màrius. Un tovalló.
El Màrius i jo hem fet coses més difícils.
Sí, relacions públiques, això sabeu, no?
Hem fet coses més difícils.
Alguna sí.
Alguna.
Val. Quan ens trobem dimarts que ve, ja veurem...
Aquesta seria dificultat mitja.
Mitja alta, eh? Mitja alta.
Quan ens trobem dimarts que ve, ja haurà passat, és tot això. Ai, 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 quina por.
Sí, però ja... Estaran a punt de passar tantes coses més.
Clar, imagina't. És un plaer compartir el dimarts amb vosaltres. Adeu.
Igualment.
Adeu. Mira, us deixo... Adeu, Saperes.
Adeu, bona nit.
Us deixo escoltant aquesta mirada històrica que li posem sempre a les prèvies de Champions quan el Barça juga fora de casa. És un plaer escoltar el nostre doctor en història de capçalera, Ramon Usall, autor del llibre Futbolítica.
Barça visita aquest dimecres Nàpols, la capital de la Campània i la principal representant d'un sud d'Itàlia tradicionalment marginat i empobrit que, tot i així, el 1987 va desafiar l'hegemonia del nord guanyant per primera vegada la Lliga Transalpina gràcies a un geni, també d'origen humil, anomenat Diego Armando Maradona.
Maradona, contro via di Maradona, pallo netto e terzo gol del Napoli. Ha segnato Maradona. Grande Diego!
El 10 de maig de 1987 quedarà per sempre més gravat a la memòria de la ciutat de Nàpols. Aquell diumenge de primavera, el Nàpoli, l'equip local, havia estat fundat el 1926, es va proclamar campió de la Lliga Italiana per primera vegada a la història.
La cosa più grande de la mia vita, veramente, perché ho vinto qualcosa, però...
El xiulet final va desfermar l'eufòria entre els 80.000 espectadors que s'havien aplegat a l'estadi de San Paolo, i la festa ben aviat es va estendre arreu de la ciutat, arribant a congregar 1 milió de persones als seus carrers. La humil Nàpols s'havia rebel·lat contra la tirania futbolística que, a imatge del que succeïa en tots els àmbits de la vida, imposava el nord ric i industrial. Donada la transcendència d'aquella victòria, que anava molt més enllà del futbol i que va suposar una de les alegries col·lectives més grans que ha viscut mai la capital de la Campània, la festa es va allargar fins a altes hores de la matinada i l'endemà dilluns l'absentisme laboral va assolir xifres estratosfèriques. aquell mateix dilluns, una singular pancarta va aparèixer a la façana del cementiri napoletà de Poggio Reale que exclamava «No saben el que s'han perdut». La proclama va fer fortuna i va passar a formar part de l'imaginari partenopeu, exemplificant el record, en un moment de màxima alegria, per uns difunts que, malauradament, no havien pogut veure una victòria que Nàpols cobejava des de 1929, quan es va disputar el primer campionat de Lliga italià. Aquesta anècdota il·lustra a la perfecció la importància que aquell triomf va tenir per Nàpols, per la Campània i, per extensió, per tot el sud d'Itàlia. Un territori empobrit i menyspreat que, de la mà d'un extraordinari Diego Armando Maradona, fill d'un barri humil de Buenos Aires que va connectar la perfecció amb la identitat napolitana, es va sublevar contra la tirania que, des de la unificació italiana, havia exercit el nord. Per si el triomf al campionat de Lliga no fos suficient, el Napoli de Maradona va afegir la Copa d'Itàlia al seu palmarès d'aquella temporada, assolint així un històric doblet, una fita que, fins aleshores, només havien aconseguit els dos clubs de la capital del Piemont, el Torino i la Juventus.
Al Napoli, Napoli, che conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto.
L'assoliment d'aquestes dues victòries va reforçar l'orgull dels habitants del sud, que havien convertit el Nàpoli en una de les seves insígnies. De fet, l'equip s'havia erigit en el representant futbolístic del mezzogiorno italià, congregant les simpaties d'una població que s'havia sentit històricament menyspreada pel nord ric industrial que havia liderat la unificació italiana durant la segona meitat del segle XIX.
Questa città mi ha fatto più uomo, più calciatore. Ho visto Maradona, ho visto Maradona.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
6 minuts i la 1 de la matinada. 6 minuts i tancarem el Tu diràs d'avui intens també amb tota aquesta prèvia que hi ha hagut esportiva i no esportiva amb Frenkie de Jong del Nàpols-Barça de demà i amb la resta de qüestions de l'actualitat esportiva. Per exemple, avui el Barça de Futbol Sala ha quedat eliminat als quarts de final de la Copa del Rei. Ho tenia guanyat a la pista del Peníscola. Guanyava 2-3 a falta de 30 segons. Era eliminatòria a partit únic a falta de 30 segons, eh? Llavors ha empatat l'equip valencià i en l'últim segon, en l'última acció del partit, han fet el 4-3. Eliminació cruel del Barça, que es queda sense Final Four i que perd aquest títol, quedant eliminat als quarts de final. I avui també s'ha acabat la pretemporada de MotoGP. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit.
Ho ha fet amb domini del vigent campió, de Pecco Bagnaia.
Sí, el pilot torinès ha tornat a ser el millor al segon i darrer dia de test de Lusail, seguit pel seu company de l'equip oficial Ducati, Enea Bastianini. Bagnaia, que ja havia estat el millor també al test de Sepang, ha rebaixat en més d'un segon el seu registre d'ahir i ha tornat el cronòmetre en 1 minut 50 segons 9 dècimes, sent l'únic pilot que ha baixat del minut 51, no avui, no, en tota la història, amb una moto al circuit de Lusail. Ha estat 2 segons més ràpid que el rècord de la pista i gairebé 9 dècimes millor que el rècord de la pole, que va establir al novembre Luca Marini, el Gran Premi de Qatar de l'any passat. Una autèntica exhibició que ens diu que Ducati continua dominant i que Pecco Bagnaia, el campió, està en plena forma i es confirma com l'home a batre.
The thing that makes me more happy.
El que em fa més content és la sensació que estic tenint amb la moto, que és encara millor. La moto és millor ara en tots els aspectes respecte a l'any passat, així que podem estar molt satisfets de la feina feta.
So we can be very satisfied with the job done.
Darrere les dues Ducati oficials, però el tercer i millor català ha estat Aleix Espargaró, a menys de 2 dècimes, molt a prop, i liderant, no va amb Ducati, va amb una Aprilia, que per cert ha fet un gran paper la marca de Noale, situant Raúl Fernández 5è i Maverick Viñales 6è, per davant, per exemple, de la Ducati del subcampió Jorge Martín, que avui ha estat 7è a mig segon de Bagnaia. La tercera posició d'Espargaró confirma les bones sensacions dels pilots d'Aprilia amb la nova moto de la marca, que en aquesta temporada sembla erigir-se en la principal alternativa de Ducati, paper que es va dissoldre una mica l'any passat a favor de KTM. En el cas de l'Aleix, avui amb una caiguda fortíssima, en què per sort no s'ha lesionat de gravetat, només s'ha fet una fractura al dit del mig de la mà esquerra, i diu el gran dels Espargaró que està molt satisfet amb el ritme de cursa, però que a Aprilia encara li falta millorar la volta ràpida. Són declaracions a DAZN.
Estoy muy contento con el ritmo, de hecho cuando me he caído en la simulación creo que llevaba 7-8 vueltas, había hecho un par de vueltas en 51 y todas las demás en 52-0, es una barbaridad, muy muy contento con el ritmo con la goma media y con la goma blanda nos falta potencia, no podemos ser más competitivos porque el neumático tiene mucho grip, usamos prácticamente toda la potencia pero no podemos ir más deprisa, así que falta algo de potencia para clasificarnos mejor el sábado porque creo que el ritmo de carrera ha sido una pasada.
Impressionant Bagnaia, molt bé Aleix Espargaró i també molt destacable Aleix el pas endavant que ha fet avui Marc Márquez. Ahir estava 16è a 9 dècimes de Bagnaia, avui quart a menys de 4 dècimes, concretament a 383 mil·lèsimes i sent el tercer millor pilot Ducati i pilotant el model de l'any passat, no la nova evolució de la moto. Això sí, també ha tingut la primera caiguda amb la Ducati, just a l'última hora de l'últim dia de pretemporada.
Content perquè hem fet una pretemporada molt sòlida, pas a pas, sense perdre els nervis, que això era molt, molt important, prenent les nostres decisions i això pues, crec que ens ha portat a un bon nivell. Hem pujat una mica aquesta intensitat que també m'ha portat a la primera caiguda amb la Ducati, però bueno, a veure si podem anar treballant i anar millorant aspectes.
Per tant, evidentment els grans premis el panorama pot canviar, però l'últim dia de pretemporada Marc Márquez acaba al grup del davant i molt a prop de les Ducati oficials de Bagnaia i Bastianini. El geni de Cervera ha explicat que encara no es veu al nivell d'aquests dos i de Jorge Martín com per disputar victòries, però sí a prop i potser el més important, Aleix, està gaudint del pilotatge.
Me estoy divirtiendo, que esto ya es importante, estoy disfrutando. Esté delante o no, veremos. O, lógicamente, si estás delante, te lo pasas mejor. Pero sí que es cierto que bueno, de momento, pues Pecco, Bastianini y Martín tienen un poquito más que el resto. Pero bueno, hoy hemos conseguido ya reducir esta distancia que teníamos en Malasia, por ejemplo. Y nada, el gran premio veremos, pero de momento aún nos quedan esas dos, tres décimas que son las difíciles de bajar.
Quina il·lusió veure el Gaudí una altra vegada amb aquest somriure, amb aquestes ganes de tornar a estar amb el grup d'endavanter. Segur que ens donarà algunes tardes i nits d'alegria.
Segur que sí,
Marc Márquez. Com els ha anat a la resta de catalans?
Doncs Àlex Márquez ha estat 13è, 9 dècimes, i Àlex Rins 16è, a un segon, just darrere del debutant Pedro Acosta, i molt a prop del seu company de Yamaha, Fabio Quartararo, també 14è, a un segon. Les Yamaha, per tant, continuen lluny igual que les Honda, amb Joan Zarco 17è com a millor representant avui, i Brad Binder no havia salvat una mica l'honor de KTM entrant al top, en un top 10 dominat per Ducati i Aprilia. Aquest és el panorama que ha quedat al circuit de Losail abans que comenci el Mundial, perquè avui han tancat la persiana, i quan la tornin a obrir, quan les MotoGP tornin a la pista, ja serà pels primers entrenaments lliures del Gran Premi de Qatar el divendres dia 8 de març.
Queda molt poc perquè torni a arrencar l'emoció del motociclisme, amb aquest nou Mundial de MotoGP 2024, amb Marc Márquez, que tornarà a estar al davant, pel que hem vist en pretemporada. Molt bé, Quim, estarem pendents, gràcies.
Bona nit.
I acabarem, com sempre, amb les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Rubén Pérez. Hola, Rubén.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Què diu la premsa aquest dimecres de Champions?
Doncs Mundo Deportivo obre amb força Barça, imatges de Lewandowski i Osimhen. Els de Xavi volen reconstruir la seva imatge davant tot un campió d'Itàlia. Esport titula Avui no serveixen excuses, amb una foto gegant de la Champions. L'Esportiu obre amb una foto on al centre trobem Lamine Yamal i dedica a la part inferior un espai per a la polèmica roda de premsa de De Jong, qui està irritat pel fum i les mentides. I a Madrid, Marca titula que Esto se remonta, amb una foto de Koke i Witzel, i l'As diu que Madrid serà otra cosa, amb una foto del gol de l'Inter. A més, a la part superior descriu el Nàpols-Barça com un partido bajo el volcán.
Bajo el volcán, sí senyor, de De Jong, entre d'altres. Està molt ben trobat el titular de Mundo Deportivo, Forza Barça, no? Jugant amb l'italià, i també és molt bonica la portada de l'Esport, amb aquesta Champions gegant, amb aquesta orelluda que demà el Barça començarà a disputar en eliminatòries. Feia 3 anys que no ho aconseguia. Gràcies, Rubén, a descansar.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Gràcies també al Víctor Valero, un dia més a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, és dia gran, des de les 8, Joan Maria Pou, des del Diego Armando Maradona, amb tota la prèvia del Barça juga a RAC1, a les 9 al partidàs Nàpols-Barça, i quan acabi aquí serem, els del Tu Diràs, per analitzar tot el que passi demà en aquest Nàpols-Barça a la tertúlia Champions. Us hi esperem. Descanseu, que demà serà un bon dia.
Tu Diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 2 minuts de la una. Aquest dimecres al matí, Pedro Sánchez haurà de donar la cara al Congrés per primera vegada després de la derrota socialista a les eleccions gallegues de diumenge. A les 9 hi ha sessió de control a la cambra i el president espanyol se les haurà de tenir d'una banda amb Albert Núñez Feijóo, que va sortir clarament reforçat de les eleccions gallegues, però també amb Míriam Nogueras, i és que la negociació entre el PSOE i Junts per l'Amnistia entra, ara sí, a la seva fase final. Aquest dimarts el Congrés ha donat llum verd a allargar els terminis per arribar a un acord, però és l'última pròrroga possible. Per tant, si el 7 de març no hi hagués acord per l'amnistia, la llei quedaria tombada, aquest cop sí, de manera definitiva. Encara en política, el PP s'alinea amb el PSOE, Esquerra i Junts i tomba la proposta de Vox per il·legalitzar els partits independentistes. La proposició de llei dels de Santiago Abascal ha passat aquest dimarts pel ple del Congrés i ha rebut 33 vots a favor i 313 en contra. El diputat del PP, Manuel Cobo, ha recordat que en l'anterior legislatura ja es van votar dues iniciatives molt semblants.
Señorías de Vox, estén de todas formas tranquilos porque votaremos en contra de su proposición a pesar de estas coincidencias, que es lo que ustedes desean para que sigan diciendo que solo ustedes defienden la nación española.
D'aquesta manera, els populars es desmarquen de la ultradreta, tot i que fa just un mes i mig els d'Alberto Núñez Feijóo també havien plantejat la possible dissolució dels partits independentistes. Més coses, Pere Aragonès alerta a la ciutadania que si no arriben pluges importants aviat, els propers mesos seran extremadament complicats per culpa de la sequera. Això malgrat les inversions que ha fet el govern i també les que estan previstes al futur. El president ho ha dit al ple monogràfic de la sequera i el canvi climàtic que s'ha fet aquesta tarda al Parlament.
No enganyaré ningú. Si no plou, vindran mesos complexes, vindran moments complicats. I des del govern els afrontarem com ho hem fet fins ara, buscant una solució a cada problema. I treballant també de la mà dels sectors econòmics més afectats per la sequera i que estan fent un esforç ingent per intentar minimitzar els seus efectes.
Entre les solucions de què parlava Aragonès hi ha totes les inversions previstes des d'ara fins al 2030 per aconseguir que l'àrea metropolitana de Barcelona no depengui de l'aigua de la pluja. En aquest sentit, el president ha anunciat que els pressupostos que estan negociant contemplen més de 1.000 milions d'euros per tirar endavant alguna d'aquestes infraestructures i per això ha insistit als partits de l'oposició que cal aprovar els comptes. Encara al Parlament aquest dimecres la cambra aprovarà que els delictes sexuals greus a menors d'edat no prescriguin mai i que la resta ho facin 10 anys més tard del que ho fan ara, quan les víctimes en tinguin entre 50 i 55. El text l'ha presentat el PSC, Esquerra, Junts i els Comuns, però es tracta d'una proposta que ara s'enviarà cap al Congrés dels Diputats, que és qui té les competències per modificar el Codi Penal. I un últim apunt, perquè també aquest dimecres 500 tractors d'un centenar d'autobusos i milers de pagesos i ramaders procedents de Catalunya, però també del País Valencià, Castella-La Mancha, Castella